podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Parlar del suïcidi sempre té aquesta cosa, una mica, segurament com a herència, no?, d'això que estàvem dient ara amb el Rafael Nadal, no?, de que durant molt de temps els que ja som una mica grans i hem treballat molts anys als mitjans de comunicació, del suïcidi no se n'ha parlat. Jo recordo la primera vegada que vaig entrar a visitar una senyora que era la cap de la unitat de suïcidiologia de l'Hospital de... crec que era l'Hospital Clínic o l'Hospital de Sant Pau, ara no me'n recordo, no?, que va ser quan efectivament va haver-hi aquest canvi de mentalitat de començar a parlar del suïcidi.
Bueno,
no?
Clar, és que... Pensa que ara, això, amb el tema de la pandèmia, etcètera, s'està parlant més, però tot i així, a la nostra societat continua sent un tabú a la qüestió de l'amor en general.
Sí, sí,
o sigui,
sí, sí.
Parlar de l'amor en general continua sent un tabú, no? És una cosa que queda apartada com si no existeix, i és el que deia abans, no? És a dir, no podem pensar tot el dia que morirem, etcètera, no ho veuríem.
És evident que no.
Clar, però clar, tampoc pots oblidar el que és el d'alguna manera el pal de paller, aquest punt límit de tota la vida, no? I per això el suïcidi és un tema molt filosòfic que els filòsofs han pensat molt, inclús tenim molts filòsofs que s'han suïcidat, no? Yeah. Sèneca, des de Sèneca al Walter Benjamin, que es va aquí al costat, a Port Bou es va suïcidar, no? Mm-hmm. En Pèdocles, etcètera, no? Clar, també aquí s'ha de diferenciar. El suïcidi és una qüestió que es pot abordar filosòficament, però sense barrejar les coses. És a dir, jo soc filòsof i parlarem del suïcidi, sobretot parlarem d'Albert Camus, que va parlar d'això, però des d'un punt de vista filosòfic i de la qüestió existencial humana. Amb el suïcidi es barregen altres qüestions, com és l'enfermetat, com és una qüestió
sí, sí.
química, jo què sé, de baixar serotonina i dopamina, que és una qüestió mèdica,
sí, sí.
que va per un altre camí i de la que jo no parlaré, no?, en aquest sentit. I per això... hi ha un llibre que per mi és una obra mestra absoluta, que és el mito de Sísifo d'Albert Camus.
Uh-huh.
Jo crec que amb els meus 5 llibres que he publicat, jo crec que en tots, en un moment o altre, parlo d'ell
i
el cito, no? Perquè és un llibre molt profund, que s'entén molt bé per qualsevol que llegeixi. És un llibre poètic. I fixa que el llibre comença amb aquest pàrraf. No hay sino un problema filosófico serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena ser vivida equivale a responder a las cuestiones fundamentales de la vida. El resto, si el mundo tiene 3 dimensiones, si las categorías del espíritu son 9 o 12, viene después. Se trata de juegos. Primero hay que responder. Que d'entrada no és una mala forma, diguem-ne, de començar un llibre i d'atrapar el lector.
Deixa'm dir-te que m'han vingut de gana de continuar-lo llegint.
Clar, no, és un llibre magnífic, perquè clar, aquest és el primer pàrraf del llibre, un l'agafa i més, ostres!
Sí, sí.
Però clar, fixa que inclús ell acaba dient que tots els homes sants alguna vegada han pensat en el suïcidi. Però no ho diu des d'un punt de vista negatiu o terrible, sinó tot el contrari. El que fa Albert Camus és donar-li la volta, perquè diu, clar, l'única pregunta realment important a la vida, l'única pregunta que té un ser humà de veritat, mm-hmm. és quin sentit té la seva vida.
Clar.
Per això és des d'aquest punt de vista que Albert Camus enfoca, i a mi m'agradaria enfocar la qüestió del suïcidi des d'aquest punt de vista. No? O sigui, podem fer milions de preguntes. A la vida fem milions de coses. Però pregunta, i per això la filosofia és tan vàlida ara com quan la feia Plató o Sòcrates, perquè la pregunta continua sent la mateixa. Quin sentit té la meva vida? Per què estic aquí? Uh-huh. I com he de tindre una bona vida? No? I per què mereix la pena viure? Això, clar, és que... No. No hi ha altra pregunta més important, no?, en aquest sentit. I clar, el problema és que aquesta pregunta conlleva una altra pregunta, i és què estic fent avui, amb la meva vida, no? O sigui, té aquesta pregunta, tot això positiu té aquesta part negativa, que per això moltes vegades no ens volem apropar, perquè aquesta idea de quin sentit té la vida i per què visc, té aquesta segona pregunta, és què estic fent amb la meva vida, l'estic aprofitant? Clar, perquè fixa't que existir és una cosa meravellosa e increïble. És la pregunta que des de Leibniz a Heidegger es van fer de per què existeix alguna cosa i no el no-res, que seria lo normal. Lo normal és que no existís res.
Yeah.
El que passa és que estem tan acostumats
a existir,
perquè no som capaços de recordar una altra cosa que existir, que ens pensem que això és lo normal. Això és un miracle increïblement meravellós. I la filosofia el que ens diu és, home, això l'hem d'aprofitar. No podem deixar-ho passar, perquè és el màxim que tindrem a la història, que és viure. I clar, per això la filosofia, el primer que parla és d'aquest sentit de la vida, perquè pensar sobre el sentit de la vida ens remet a la idea de com l'hem d'aprofitar. I fixa't que Camí, avui he portat alguns pàrrafs de Camí, perquè és que és un escriptor meravellós. Ho explica així que l'audiència ho entendrà molt bé. Diu, suele suceder que los decorados se derrumben. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes al mismo ritmo. Es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo, pero un día surge el porqué. És a dir, clar, no podem. I fixa't que a vegades, moltes vegades, i entraríem, insisteixo, veient una qüestió com la depressió o l'angoixa des d'un punt de vista filosòfic, no d'un punt de vista mèdic, això vull insistir en això. Però moltes vegades la depressió, l'angoixa, el buit existencial ens agafa quan de sobte parem un dia i ens veiem a nosaltres mateixos.
Clar, clar.
No?
Es diu, de fet, que la depressió afecta sobretot a persones que es plantegen les coses, que es valoren la vida, no?
Clar,
que efectivament li donen una volta, no? Que no simplement es deixen anar.
Clar,
no?
Però això és molt important, no? Perquè al final, clar, no ens podem deixar anar, perquè, clar, si volem aprofitar la vida, hem de parar. Jo penso, per exemple, en Pascal. Pascal era un home molt ocupat, no? Al principi de la seva vida, perquè va ser un gran filòsof, un grandíssim filòsof, però al final era un home, un executiu de l'època. De fet, Pascal, al segle XVII va inventar la primera calculadora mecànica, perquè el seu pare era una mena de ministre d'Hisenda i per ajudar-li als càlculs va inventar una calculadora mecànica. És un home superocupat. Com es va fer filòsof? Ell anava amb un carromat i els cavalls es van començar i es van anar cap al Sena. I ell va pensar que ell moria en aquell moment. No? I aquest impacte, es va dir, bueno, què estic fent amb la meva vida? No? Si m'hagués ofegat avui, què hauria sigut la meva vida? Una vida de treball, de feina, de calés, etc. Dius, no vull això. I acabarà fent-se filòsof, no? Camí ho diu d'una altra manera, que diu, començar a pensar és començar a estar minat, és a dir, trencat per dintre, ja no pots parar, en aquest sentit. Però això no és dolent, és el contrari, perquè és el que parlàvem ara amb el Rafael, no? Què és viure? Viure, al final nosaltres tenim res en meitat de l'infinit de la història, és un segon a la nostra vida. Però tenim, jo crec que no només la possibilitat, si jo diria, sinó l'obligació de viure la màxima plenitud, la màxima densitat, a mastegar aquesta vida. I això ens obliga a pensar amb la vida, no? En aquest sentit. Per això Camus també ens parla. Està bé pensar en el futur, però no podem tota la vida està pensant en el futur, no? És a dir, en mañana, quan tinc una posició, quan arribi no sé què, quan faci això... És a dir, estem pensant...
Però això no és pensar en el futur. Això és projectar el futur.
Clar, però es pensa que moltes vegades el que fem és projectar això i dir, bueno, ja pensaré, ja em pararé, ja faré, quan arribi això, després tindré una altra cosa, i mentrestant la vida se'ns escapa dia a dia, no? sense aprofitar-la. Que pensa que m'ha agradat una cosa també molt interessant que deia el Rafael al respecte de què s'aprofitar. No? Jo en un dels llibres, en Reinicia, te parlo d'això, i ell posava París, i jo vaig posar l'exemple concret de Florència. No? En sentit de, clar, què és aprofitar? Ens han dit i ens hem cregut que aprofitar la vida és fer un munt de coses. I això és absolutament mentida. Jo posava clar l'exemple de la primera... Quan jo vaig anar a Florència la primera vegada, és semblant, clar, vaig aixecar a les 7 de la matí el primer dia, vaig anar als Uffizi, vaig veure tot als quarts, va acabar rebentat, ja va a la nit, rebentat, mig enfadat. Ostres, de sobte vaig tindre, anys després, un professor d'estètica que diu, mira, la millor manera de fruir de Florència és seure a la plaça Vecchia, demanar un cafè, i veure passar la gent. I, clar,
fer un passeig.
És a dir, clar, és a dir, i té tota la raó. És a dir, no fa falta, és això. Però, clar, la idea aquesta del suïcidi es pot donar la volta i dir què necessitem perquè la nostra vida valgui la pena, no? En aquest sentit. Perquè, a més, és una altra qüestió que també és important, i jo sempre parlo molt, i és la idea de que no ens tenim que angoixar per estar angoixats.
No. Forma part de tot, no? Sí,
és que l'home, inevitablement...
Estic totalment d'acord amb això, sí, sí.
Ha d'estar angoixat perquè, clar, l'home primer sap que morirà, sap que hi ha un futur, sent que no encaixa del tot a la vida, i sobretot una qüestió molt important. L'home és un ésser lliure. Kierkegaard va parlar molt d'això, no? I diu, bé, estem com... L'home és un senyor que està assegut en una cornisa de dalt d'un edifici. I ell el que veu és l'abisme de la llibertat, no? De la possibilitat, que és un abisme increïble. I com no ens hem d'angoixar amb aquesta perspectiva de que som lliures, de que podem escollir i que podem, més o menys, construir la nostra vida? És inevitable. O sigui, el que ens hem de preocupar, des d'un punt de vista filosòfic, és d'algú que diu, bueno, jo no estic gens angoixat. Jo estic absolutament tranquil perquè no espero res, no vull res. Ja s'ha acabat. Home, no. Això no és ser un ésser humà, no? En aquest sentit. Una altra cosa és que la societat ens empenti a un excés d'angoixa a partir de la seva deshumanització, la seva individualització, etc. No? Però l'angoixa pertany a l'home. I des del meu punt de vista, això ja sí que és un punt de vista molt personal, l'angoixa és una intuïció de que no som només matèria, sinó de que hi ha alguna cosa més. Perquè els animals es poden omplir, poden arribar al seu tope, estan predeterminats. L'únic ésser no determinat, que sent que no encaixa, que sent que sempre... Sartre, que era un ateu, ho explica de la mateixa manera, que diu, l'home sempre pot donar un pas més. És a dir, sempre pot una miqueta més. Sempre pot una miqueta més de felicitat i una miqueta menys, o ser més infeliç, no? En aquest sentit. I això, per a mi, és molt important. I Camí, fixa't que Camí és un ateu, però és un ateu honest, diguem-ne.
Menys mal. M'ha agradat l'aclariment, que normalment els ateus no són honestos.
No, m'explico.
Sí, jo crec que cal.
A veure. És a dir, jo, tothom sap que jo soc creient, però avui dia, de fet, sempre ho dic, la setmana filosofia, jo faig filosofia per gent no creient, perquè al segle XXI, m'agradi més o menys, vivim en un món laïssat, que és el que tenim. Però, clar, hi ha dos tipus d'ateus. Jo crec que el que sent conscient de que és ateu, i que això és una qüestió radical, important, i el que pretén, que és moltes vegades el que passa en la societat, val? El que pretén viure com hem viscut sempre, en una tradició judeocristiana, grega, etc, però sent ateu. No, man, això rellisca una miqueta, perquè ser ateu, que és perfectament legítim, i avui dia és la majoria de societat, exigeix ser, diguem-ne, coherent amb el que diu. Llavors, clar, Albert Camus el que diu és la vida no té cap sentit. I perquè, al final, com jo sóc ateu, el que hi ha això és una casualitat estadística. I jo he vingut aquí, sóc un munt de cèl·lules, i estic aquí. I és totalment absurd. Però el que passa i el que diu és que la vida sigui absurda, no tingui cap lògica, perquè no té cap final ni cap direcció, val? No significa que no mereixi la pena ser viscuda, que és una qüestió diferent, d'acord? I a mi aquest punt de vista de l'Abel que a mi m'agrada molt, perquè és això, és coherent amb el que diu, mira, això no ve predeterminat per cap intel·ligència divina, no, estem aquí, no sabem per què, però som el que som. Però, i això, és, des d'un punt de vista, és absurd. Però per l'altre part, ja que estem, hem d'aprofitar la vida, no?, en aquest sentit. I clar, diu... I digue'm.
No, que va, si t'estic escoltant encantat, no?, però m'estic posant a la ment d'una persona que s'està plantejant suïcidar-se.
Clar.
Tot aquest discurs, realment, hem de... Segurament li sona com molt de lluny, no? A mi m'estaven venint diverses coses, no? D'entrada, un joc de paraules sobre la transitorietat de les decisions definitives. És a dir, perquè normalment quan un decideix fer una cosa així, pren una decisió definitiva,
sí,
sobre una qüestió que probablement 10 minuts més tard o 10 dies més tard se la prendria d'una altra manera, no? És a dir, com acabem perdent la referència de la nostra pròpia vida, en definitiva, no?
Clar, això és evident, però fixa't que Albert Camus arriba a dir que en realitat el suïcida, d'alguna manera, té molt clar quin és el sentit de la vida. Una altra cosa és que pensi que no l'aconseguirà o no arribarà i això el desesperi, no? Mm-hmm. I per això, fixa't, un home com Camus diu, quin és el camí per evitar això, no? Per fugir d'això. I curiosament, ell, que és un ateu perfectament materialista, diu, el camí és l'humanisme. El camí és una certa espiritualitat, que no és religiosa, però és així. I ell posa un exemple...
Cosa cada vegada més habitual en aquests moments, no?
Clar, és que és l'únic camí en aquest sentit, des del meu punt de vista. I ell posa un exemple que jo crec que és clar, que posa l'exemple de Galileo Galilei. Diu, Galileo tenia raó. quan va dir que la Terra no estava quieta, sinó que donava voltes a l'inredor del Sol i no com es deia fins ara, que era al revés. Ho tenia tota la raó i ell estava segur que tenia raó. Diu, però clar, quan el papa i això li van dir, bueno, mira tu bé, perquè igual això, si continues per aquí, tindrà alguna conseqüència, etc. Va dir, bueno, en realitat no va dir mai pur si mueve, perquè això s'ho va inventar un escriptor italià de segle XIX, però va dir, bueno, pues teniu raó. Per què? Perquè, clar, diu Camí, ningú està disposat a morir perquè la Terra es mogui o no es mogui, sigui plana o quadrada, que 2 + 2 = 4. Les coses importants de la vida, les que donen sentit a la vida, per les que estem disposats a morir, que són les raons per les quals al mateix temps val la pena viure, no tenen res a veure amb el que es pot mesurar, amb el que es pot passar. És a dir, amb el materialisme.
És veritat.
I, clar, però ho diu un home perfectament materialista, sí, sí, com Camí. Per això a mi m'atreu absolutament. No? Diu, clar, les qüestions d'aquest tipus que són l'amor, la poesia... És a dir, aquestes coses que, per utilitzar la frase de Wittgenstein, es poden mostrar, però no es poden expressar o no es poden fixar exactament, no? En aquest sentit. I això és molt important. I sobretot és molt important perquè tu deies, és veritat que cap a aquesta obertura a les humanitats, etcètera, anem, però també hi ha una mena de pandèmia, des del meu punt de vista, això també és opinió personal, i jo crec que està darrere d'un cert augment d'aquests problemes, és la pandèmia del jo i la satisfacció contínua del plaer.
Ah, totalment d'acord.
Com a existència i com a finalitat existent, en aquest sentit. Això només porta l'angoixa, no? En aquest sentit. Perquè, a més, clar, és el que dèiem abans, l'home sempre pot durar un pas més. L'home sempre desitjarà més plaer, és a dir, mai estarem quiets amb aquí i clar, contínuament retrobarem un fracàs en aquesta situació, no?
Una amiga meva psicòloga li diu un baix nivell a la frustració. Baix, no? Per què? Doncs perquè cada vegada fem més el possible perquè els nostres nens no es frustrin, aconsegueixin tot allò que volen. Nosaltres mateixos, que som persones, ara ho estem veient. O sigui, jo a vegades escolto algunes discussions amb el tema del Covid, no? I dius, però si tenim mig món que no té vacunes i aquí estem dient, però com hem de demanar el passaport Covid a la porta amb la feina? Bé, ja, haurem de fer alguna cosa, no podem posar...
No, i tant.
Tenim problemes molt del primer món, no? I quan ens falla això, clar, ens trobem contra les cordes.
Clar, perquè fixa que probablement una de les pandèmies de la modernitat és, i que produeix molta infelicitat, és l'obligatorietat de ser feliç.
Clar,
absolutament. En aquest sentit, no? Sí, i clar, fixa't que ara és això, és el jo, fixa't que des d'un punt de vista filosòfic és absolutament discutible que el jo existeixi. Sí. En aquest sentit.
Sí, sí.
Però clar, ara tenim... Estem al mig, el jo ho és tot, i tenim que donar-li contínuament satisfacció, plaer, és la meva autorrealització, he de créixer com a persona, etc. Sempre estem mirant cap a dintre. Això inevitablement provoca frustració perquè la realitat inevitablement és una altra. I en canvi, no desviem el nostre pensament de manera suficient en els altres i en la vida. No?
Però fixa't, efectivament ens passem la vida mirant cap a dins i també la manera d'explicar-ho cap enfora. És a dir, perquè hem fet de la nostra vida un aparador gràcies a les xarxes socials, en la qual cosa segurament encara fa més gran, a vegades, el desgavell d'allò que som amb allò que volem ensenyar, no?
Clar, clar, clar. És que, fixa't que, clar, quan jo escoltava el Rafael, pensava en Epicur, no? En aquest, diguem-ne, jardí epicuri, que seria semblant a l'oro, el Rafael treballa, en el qual Epicur, que en realitat és un hedonista, el que diu és res massa, perquè tot en massa provocarà dolor, no? És a dir, és la conversa, la vida tranquil·la, etc. I no és el jo, he de créixer, ho he d'aconseguir, puc més, he de ser feliç, he d'aconseguir això, he de penjar-ho a la xarxa. És aquesta que es passa de l'angoixa natural a l'angoixa artificial.
Una amiga meva, que treballa en una editorial, un dia em va dir, si se t'acut algun dia escriure un llibre i vols que tingui èxit, d'entrada has de posar la paraula felicitat al títol.
Clar, està clar, perquè és el que tot volem escoltar. Sí, però, sí, en canvi, el que produeix és justament l'efecte contrari. Per això, Albert Camí, i portava un últim text per llegir, perquè jo crec que és preciós, parla del contrari i del que és important, que és aquest humanisme, i és el retorn a les coses... existencials com la poesia, no? I ell, que em dona temps, diu: he aquí unos árboles cuya rugosidad conozco, un agua que saboreo, estos perfumes de hierba y estrellas, la noche, ¿Cómo iba a negar yo a este mundo cuya potencia y cuyas fuerzas experimento? Y sin embargo, toda la ciencia de esta tierra no me dará nada que me garantice que este mundo es mío. Me enseñáis que este universo se reduce al átomo y que el átomo mismo se reduce al electrón. Me habláis de un invisible sistema planetario donde los electrones gravitan en torno a un núcleo. Me explicáis ese mundo con una imagen. Reconozco entonces que habéis ido a parar a la poesía. ¿Qué necesidad tenía yo de tantos esfuerzos? Las suaves líneas de esta colina y la mano de la tarde sobre este corazón agitado me enseñan mucho más.
La felicidad gracias a la filosofía.
Això mateix.
Por Antonio Fornés. Gràcies, Antonio.
Gràcies a vosaltres.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.